Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Moltíssimes gràcies. Tinc la impressió de rebre un regal meravellós, sense que jo hagi donat res a canvi. Perquè si bé m'he passat la vida aferrada a les paraules, escrivint sempre, ho he fet per apagar una mena d'incendi que a vegades pren en mi. De nina, per molt de totes les misèries i les mancances de la postguerra, tant culturals com econòmiques. De gran, per les seqüeles encara i per aquesta falera que mai no em deixa. Voler trobar explicació a les constants humiliacions cap a les persones més vulnerables, també animals i paisatge, cap a les llengües més tingudes i minoritzades, cap a les nacions sense estat.
Arroba el divan Còpulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Era de caoba vermella amb portes vidrieres de vidres fumats i rivets de laca blancs. 1 metre d'alçada per 1,50 metres d'amplària. 3 prestatges de 20. Vàrem rompre la guardiola de terrissa i tot un capvespre de gener per anar a comprar-la. Aviat a casa varen anar arribant Albert Camí, William Faulkner, Virginia Woolf, Víctor Català, Carson McCullers i James Joyce amb el seu retrat d'un artista adolescent que em va crear una úlcera a la ploma. A poc deixava de ser moble i passava a ser santuari. La llibreria. Les pregàries de la nit les feia davant el cor obert de la fusta i no davant el cor de Jesús amb els ulls girats damunt la capçalera del llit. A la mare, que no havia obert mai un llibre, també l'amarava la devoció, la llibreria, llibres a una casa de pobres. Religiosament es cuidava que la pols no es fiqués per les escletxes i envaís el paper, que els polls dels llibres no es pipallessin les lletres. En canvi, el pare calcigava estofera quan hi passava per davant, satisfet d'haver pogut comprar la mar a la seva filla.
El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Avui estem d'enhorabona. Som a casa de la senyora Antònia Vicens, una dona que amb les seves paraules escrites ens ha obert la porta al món. Moltes gràcies per aquesta acollida, Antònia. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies per la vostra visita. Per a mi és un plaer immens i un honor, no sé. Estic aquí solitària, la vostra presència m'omple molt i m'emociona.
A nosaltres ens emociona amb el Ricard Luque a les gravacions, som a Mallorca amb en Josep Lluís Santiso, a Barcelona amb la Susana Ortega, a la coordinació. Antònia, a casa seva, de menuda, no hi havia llibres?
No, a casa meva no hi havia llibres. Al poble no hi havia cap llibreria, ni hi havia cap biblioteca, i a l'escola tampoc no tenien contes per llegir. És a dir, que jo me vaig enamorar de les paraules que sentia al carrer perquè veia que tenia molta força. Les dones parlaven a mi del carrer, i jo veia que en les paraules que es deien, a vegades ploraven i a vegades reien. I jo pensava, deuen tenir molt de poder les paraules, n'he de tenir moltes. I vaig començar a col·leccionar paraules.
A col·leccionar paraules com si les anés pescant d'aquí i d'allà, veient la paraula i l'efecte que feia en el cor de cadascú que la deia o que la sentia.
Que la sentia. Jo deia que amb aquelles paraules podia composar coses, podia entendre, perquè en aquells anys a les nines no ens ensenyaven res, només obediència.
I obediència.
Només obediència, obediència i puresa, i sobretot el pare obeir. no te qüestionava res bé. Jo recordo que no tenia, a la meva habitació era interior, i vaig descobrir que en les paraules podia dibuixar una finestra. Trobant les paraules exactes ho pot fer tot. Jo tenia una bicicleta als 11 anys i m'agradava pedalejar, pedalejar, i arribava a Cala Santinyó, a Cala Figuera, me trobava en la mà, i en les paraules ja podia caminar damunt la mà. És a dir, que jo vivia com una visionària, aferrada a les paraules, cercant-hi sentit i cercant-hi poder.
És a dir, les paraules creaven les imatges, creaven els sentiments, el vent, la pluja, la temperatura, les il·lusions, tot eren les paraules?
Jo m'hi vaig aferrar a les paraules, fins i tot quan me deien haig de ser una dona com aquesta no ser gran. A mi no m'agradava, no volia ser una dona, tenia por de tornar gran, perquè les dones, la majoria eren guapes, com totes les dones, jo duien arracada, duien cabell llarg, se casaven, se llevaven l'arracada i se treuen el cabell i començava a tenir fills. Jo deia, no vull ser una dona per res, però veia els homes que tornaven suats de la feina, se canviaven de la camisa i se n'anaven al bar, i normalment bevien un poc de tuli d'home, sí. I jo deia, no vull ser un home. I vaig veure els animals que estaven fermant, animal de feina, i deia, tampoc no vull ser un animal, que pot ser. I vaig dir, seré paraula.
Seré paraula.
Clar. I així, aferrada a les paraules, perquè si la paraula és exacta, si la trobes, pots arribar allà on vulguis. L'has de trobar, les paraules són fugisseres.
Les paraules són
fugisseres.
I ara quines paraules tens que siguin tu?
Sí, jo sempre dic que tenc una paleta de paraules que són aquelles de quan jo era nina, perquè jo anava a Anna Maria Moja, una veïnada, a veurar les vaques a l'abeurador del poble i escoltava les dones que se reunien allà. I jo sentia que aquelles paraules tenien suor de la terra i també sang. Clar, hi havia hagut la Guerra Civil, cosa que jo no sabia de res, però també tenien tota aquella saladina i tot aquell dolor de la mar, perquè era un poble entre pescadors i mariners, i molts pescadors sortien a la mar i un dia de mal temps no tornaven. Per tant, jo vaig trobar que en aquestes paraules eren tan incisives, eren tan reals que podies treure la suor
i la sang
de la terra, a més de fer-la fructificar, i de la mà no era aquella mà que veia tan guapa, de color blau, que a mi m'agradava passejar-me amb una barqueta i remar en la lluna dins la barca. Aquella cosa era allò tan preciós, però també era una tomba de pescadors.
Una tomba de pescadors?
També era una tomba de pescadors. I va ser una tomba de republicans, perquè després vaig saber que molts republicans varen fugir en la seva barca i mai no varen tornar.
Gosem en algun moment dir-li a la senyora Antònia Vicenç, la Premi d'Honor de les Lletres Catalanes d'aquest últim any de tu, perquè ens ha dit tutegem, i de tant en tant se m'escapa, O sigui, que ja hem vist que aquesta nena, perquè tot això passava, quants anys tenies, Antònia?
Encara no sabia llegir ni escriure. És que jo escrivia damunt totes les coses, perquè vaig passar un nígol i podies escriure que ni m'ho passava, damunt l'aigua d'una pica de veure els animals, s'hi reflectia tot, des del sol, des de la lluna, les estrelles, i era com que escriure, perquè trobava la paraula, si tenien la paraula estrella, si tenien la paraula sol, és a dir, escrivia damunt les coses.
T'imagines la vida sense paraules?
Sense, els haurien d'inventar, haurien de posar nom, perquè començant per l'amor i acabant pel dolor, és a dir, que tot té seu nom i seu mateix, i tot necessita la seva paraula exacta, no tot serveix per una mateixa.
I ara aquí quina paraula tenim? Quina paraula seria la que definiria aquest moment, Antònia?
Jo trec que serenitat.
Oh, quan hem arribat, hem dit aquí a pau.
Ja procuro de dir que la meva vida i el gos i també cuidar, regar un poquet les plantes, a mi, perquè veure créixer una planta també és una meravella, però la morir és una pena, és a dir, que com viure en les petites coses que mai arriben a ser petites, perquè tot fa gros.
I ara et sentíem que deies que apagaves els focs teus de l'interior, no? Encara tens focs?
Home, sí, perquè només que hi hagi una guerra aquí, que hi hagi una dona assassinada allà, que hi hagi nenes que no poden anar a escola a un altre país, és a dir, és una foguera que se t'encén i te vols impotent d'apagar aquest foc. No tens prou aigua, la mà no basta.
No n'hi ha prou, amb la mar no basta. La mar és un... continu, no? És com present sempre, la mar.
Sí, ell molt, perquè d'endina la vaig viure molt, i aquí també, un carrer més avall, ja en la mar. Però és que la mar ara mateix és terrible, però el que fan també en la mar, que l'estan matant, amb aquesta pesca de xarxes, d'arrossegament, que ofeguen peixos d'una manera injusta, d'una manera cruel. És a dir, que ja aquesta veu la mar, a més de la tomba, és també una gran injustícia per de sota, perquè aquella lluita de peixos i peixos d'inxarxes.
I les persones que acaben ofegades al mar perquè intenten arribar a una terra millor.
Desesperació, per tant, la mà no és aquella cosa, o tot vistes a la mà, home, és que es vistes el més profund del dolor.
A veure, ens has parlat de la mar també com a tomba de pescadors, eh? Sí. El pare era pescador, era mariner?
Sí, era pescador.
Com era de caràcter el pare?
El meu pare no parlava, era... va ser pescador, i quan la majoria dels homes, quan després se'n va anar també amb aquestes barques de contrabans, el que duien era cafè, blat, hi havia misèria, el que duien, però estaven fora.
Per això dius de vegades que era mariner contrabandista, i ho dius de debò que era contrabandista.
Sí, tot el que dic, sempre m'aferra la veritat a l'hora d'escriure. Si no hi ha veritat, crec que les paraules mateixes sonen com a falses, poden ser guapes, però sonen falses. I quan escric, és a dir que... mostracions en la veritat. Som una altra persona. Quan no escripo que som una persona, no hi ha persona normal, però pot pareixer, no, una persona que s'aixeca, que va comprar el pa, persona normal. Però quan t'escric, t'on boja.
És veritat.
És veritat. Com? Perquè agal la veritat i me ven tota la cruesa, la veritat viscuda, la veritat que endevines, perquè... també diu guerra i ja t'endevines totes aquelles crueltats, eh? Jo l'altre dia me sembla que en el pregó contava i era veritat, que jo jugava amb un nen, això no ho vaig contar exactament.
Pregó de la setmana de...
sí,
en català.
I sí. Un dia, el seu pare sempre anava amb un capell, i un dia van dir que havien trobat homes castrats, cadàver, dins un pou de Sant Danús, se va dir que l'assassí era ell i que l'home va fugir. És a dir, que aquestes coses que ara sense dir que passa a Ucraïna, és a dir, jo els he olorades,
olorades.
Clar, a Sant Anguí van trobar un pou on va morir morts, és a dir, encara hi havia soldats pel carrer quan jo era nina. És a dir, que els anys 40, però la gent que no els ha viscut, ah, sí, són els anys de la postguerra, però s'havia de veure aquella misèria que hi havia. Encara que les nines no sabien que hi havia misèria perquè no havien vist res mai més. Bueno, però ja l'intuïa.
El Raimon canta l'any 40, quan jo vaig néixer, encara no havien mort tots. És aquesta idea.
És aquesta idea. I el silenci. Perquè ningú... és a dir, encara que cridassin molt, hi havia com una mena de silenci que era com una tomba, perquè ningú parlava de res. Com vivien republicans i els blaus, que els deien com vivien, i uns sabien que havien matat els altres, però hi havia un silenci perquè l'Església així ho manava. Imposava un silenci brutal, ningú deia res.
@eldivancopulo Podcast a Catalunya Ràdio.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp.
Aquesta cançó d'en Raimon ens l'ha triada també l'Antònia Vicenç, que avui som a casa seva per sentir-la al divan, i ens fas viure aquell moment, fins i tot si no havíem nascut. És com si el tinguéssim present en nosaltres, quan ara ho dius, quan ho escrius, les paraules escrites i les paraules dites, però amb l'entonació, amb la vida. Jo t'imagino una dona exultant sempre, diríem, encarregada de sentiment, no? de vida, i de vida que és dura viure-la així, amb tant d'apassionament.
Sí, però ja me'n record que era una nina que feia preguntes i ningú me contestava.
Quines preguntes feies?
De tot, sobre el dolor, per exemple. Sobre el dolor, per què? Perquè havien de patir. Perquè ens predicaven que n'hi havia un que anava al cel a morir i uns altres de l'infern. Per què? Per què? És a dir, volia saber per què hi havia l'infern. Perquè, clar,
perquè hi havia el cel
a dalt i l'infern a dalt. I jo, per què? És a dir, que fins i tot de vegades anava a confessar-me perquè mos obligaven cada setmana i anaven totes les nines en filera i jo deia el confès, però per què? Això, sobretot, ja, el que més me sota és que diguessin que els pensaments són pecats i te demanant, has tingut mal pensament? Jo deia, però com els pensaments poden ser pecats si els pensaments només són meus? Jo, i per què? I per què? I me deia, vés a confessar-te amb un altre, jo no ho sé.
Vés a confessar amb un altre que jo no ho sé.
Clar, me contestava i jo, i si el pare no podien contestar perquè no sabien res. El meu pare va parant de descriure el front, quan jo conta el poema de l'Ovi. La mare deia, jo sé llegir però no sé entendre, perquè no havien tingut educació. Hi havia a Mallorca, hi havia estat una terra molt, molt pobra, molt pobra, i la pobresa dona aquesta ignorància.
El pare, que abans ens ho ha dit, l'Antoni era mariner, era pescador, era contrabandista, la mare hi era també de Santanyí, eh? Vaja, l'Antònia, de poble del seu pare. La mare era de Campos, no?
Campos, sí, de Campos, sí, tenia família en el lloc on va, sí. Però...
Molt bé. I era mestressa de casa? Només era casa? Què feia la mare?
No, és que la mare i totes les dones, bé, anaven al camp a treballar o brodaven.
I brodaven.
I la mare era d'aquelles que brodaven. I les dones s'ajuntaven i brodaven totes plegades, feien aquella tertúlia, però la seva vida era dura, perquè era de mig de tota aquesta pobresa. Ajudar per dur un sou a casa.
La vida de les dones era molt diferent de la vida dels homes. Era més dura,
dones,
no ho era?
La vida de les dones, jo el que més me sorprèn és que no hi havia cap dona que se rebel·lés. Jo no mai vaig sentir una dona que se rebel·lés. L'altre dia me venia una imatge de dones al carrer fent tertúlia, sí, i una altra dona que s'acostava, i quan aquesta dona va passar, les altres dones li varen dir, aquesta està en cap buit que l'home li ha de pegar. I no se varen rebel·lar. I jo era una nina petita, i deia, però com és possible que aquesta dona no ajudin en aquesta altra dona? Era tan normal que aquest masclisme imposat, que una dona era de l'home i que...
I tenia el cap buit. De moment que la pagaven és que ella n'era la responsable.
Sí, però això eren les dones. Jo deia, com és que no hi ha cap dona que rebel·li en aquest poble? Jo de nina no podia entendre, i clar, era una nina solitària, perquè jo no recordo que se fessin aquestes preguntes.
I les monges què deien a l'escola?
Les monges, obediència al pare i la mare. I quan jo vaig demanar, i si un pare no té raó perquè l'han d'obeir, bueno,
silenci,
no, que això ni se qüestionava.
Sí, la qüestió ja era que no hi havia resposta perquè les preguntes no es podien fer. I llavors, quan va ser que tu vas decidir que no volies viure sense fer aquestes preguntes?
Mira, escrivint, jo crec que escrivint. El moment que jo quan escrivia els meus primers contes, jo pensava, mirau, això ja ho veig, vosaltres ho veig, a mi no m'agrada. Jo escrivia sobre el que no m'agradava.
Però aquell moment d'escriure no en sabies.
No sabia escriure. Ah, no, quan era nena, per tant, jo anava muntant-me les meves històries i component també històries imaginàries que les projectava a la paret, com si fos una pantalla de cine. Jo me projectava històries i la gent del meu carrer i no entenia com podíem viure d'aquella manera.
Perquè tu tens totes les imatges al cap. Les imatges, els sons, les olors...
Sí, és a dir, ja quan escric, sobretot la poesia, no la penso, la veig.
De sota el paraigua, el crit. Acabes vinclant l'esquena davant la pàgina en blanc. Si no escrius les paraules, t'esclaten dins la boca, t'inunden els pits, les entranyes... Tu, que cada dia obres les finestres perquè entri el desig. O, com es digui, matar la set d'estar en gràcia.
Això és la música de la Juliette Greco amb en Lord, que és el gos, bordant a casa de l'Antònia Vicenç. És que és un senyoràs, aquest Lord.
Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord.
Per què has triat la Juliet Greco i aquestes fulles mortes, Antònia Vicenç?
Quan jo era nina i joveneta també s'escoltava, per escoltar música només era la ràdio, no hi havia tocadiscos a les cases, però ja tenia més de 20 anys quan arribava el primer tocadisc. I quan vaig anar a Caladó i a fer feina i a alguna banda vaig sentir aquesta cançó, vaig dir, és que això és una meravella per la música, per la lletra, perquè les cançons que sentíem a la ràdio eren ranxeres, eren espanyoles,
la ràdio,
i eren cançons terribles que jo no comprenc com ara, que m'ho deixaven cantar El preso número 9, que de No me arrepiento lo volveré a matar, ni a saber ten cuidado, si donde hay amor hay pecado. És a dir, jo creixia amb aquestes cançons que sortien de la ràdio. Quan te trobes en les Juliet Greco i te trobes en les Fulles Mortes, aquí, i a més també la lletra que te fa remoure tots els sentiments, és a dir, me vaig enamorar d'aquesta cançó.
Amb la Greco podríem anar també sota els cels de París.
Sí, després, quan descobreixes...
I quan va ser que vas poder viatjar? Perquè t'ho hauries imaginat ben menuda, no?
Sí, jo no he viatjat mai. Viatjar mentalment, sí, però no m'agrada viatjar.
No t'agrada viatjar?
No.
Quan dius jo no he viatjat mai, exactament què vols dir?
Que no som d'aquestes persones que cada any se'm van a fer un viatge. Jo he viatjat a molt poques bandes, eh?
On has estat?
He estat a Roma.
Has estat a París?
He estat a París,
sí.
Vaig anar a un marge de la poesia l'any passat i ningú se podria creure que jo no hagués estat mai a París abans. No, tothom anava a París, no sé, no me feia gana d'anar a París, coneixia bastant de francès per la meva feina, però mai vaig estar. I quan vaig a una ciutat, quan Roma, per exemple, jo caminava per Roma i deia, però per aquí ja hi he passat.
Clar, perquè ja ho has passat al cap, això, ja ho has vist.
Ja ho he vist, ja tot aquell món de la Piazza, anàvem a sud, el Campo di Fiore, tot allò, i ja caminava per allà, també vaig anar a museu. Clar, i jo possiblement per aquí ja hauria de tenir molt de diners, per dir, vaig a tal banda, m'estic 2 mesos i faig una vida. Però això de viatjar, que fan moltes amigues meves que viatgen moltíssim, que han recorregut el món, però se'n van 10 o 12 dies i ho visiten tot i corren, jo el trobo un terrible. I... Dir, jo no serveix per viatjar d'aquesta manera. Prefereix que imaginar-me Roma, imaginar-me...
Que el que tu t'imagines és millor.
No vull dir que sigui millor, perquè són d'una comoditat tan grossa, són vessosa, que jo aquests viatges que ja me podria pagar no m'agraden.
A veure, Antònia Vicenç, i has dit per la meva feina, però és clar, quina feina vas començar a fer?
Jo vaig començar a fer de secretària d'una empresa hotelera escrivint en dos dits de màquina.
Ah, mira, una màquina...
Aquesta.
Aquesta
mateixa. Sí, el meu pare me la va enviar de contraband. A tu una mica corona.
Mira-la. Mira, és aquesta,
aquesta.
De contraband.
Sí.
Em va enviar una màquina d'escriure de contraband, quan a les altres cases les cadires de boba estaven esfondrades pel pare. La gent no tenia temps per seure. Per no gastar electricitat, feien fills. Eren els anys de l'èxtasi i de la submissió als astres. A la claror d'una espelma, desafiava els manaments de la relativitat teclejant amb ràbia.
Encara la sabries escriure? Encara hi escrius?
Ja no, ja, pobreta, ja no va. Però jo era la segona... Només hi havia el poble, el vicari, l'apotecari i jo que tinguéssim màquina d'escriure. Era una cosa molt masculina tenir una màquina.
I qui te la va regalar? El pare te la va portar de contraband.
Mon pare me l'ha enviat quan jo començava a escriure, perquè ja publicava el Santanyí,
un dia,
el Bernat Vidal i Tomàs, que me passava les coses a màquina. Va
perquè dir, jo... alguna vegada, això ara ho deies, no? En Bernat Vidal i Tomàs, tu escrivies a mà. En Bernat Vidal i Tomàs ho passava a màquina i va dir, un dia que va dir, ja no puc més.
No, tot, compra't una màquina d'escriure i mon pare me la va enviar de contraband aquesta.
I havies après prou a l'escola com per saber escriure, perquè tot això de la sintaxi, tu això com si diguéssim d'aquella manera.
Als 14 anys me van dir que no me podien ensenyar res més.
Als 14 anys?
I jo veia que no m'havien ensenyat res. De més obediència.
També la paciència, no, res,
no sé quantes cal·ligrafies, que sabia escriure en lletres romades i en lletres àrabes.
Les arrodonides.
Sí, escriure perfecte. Ja vaig plorar quan me van dir que no podia seguir anant a escola perquè no me podien ensenyar res. I era que les monges, perquè només hi havia les monges franciscanes, tampoc no sabien res.
No eren mestres.
Eren bones dones.
Conec les franciscanes, que hi vaig anar també amb un col·legi. Feien el que podien amb les nenes.
Sí,
el que podien, no?
No eren més, no podien ensenyar res.
En el fons és com si volguessin, ara que tu ho explicaves, no?, que aquelles nenes no sortissin del camí que els estava dibuixat, perquè a fora serien encara més infelices. I tu et vas plantejar que volies ser més feliç o vas plantejar que només podies ser tu?
No, és que la paraula feliç jo no l'entesa mai, no sé què és la paraula.
No saps què
és ser feliç. Em sembla que va molt d'abraçat en la llibertat, que tothom les encalça, tothom les vol agafar, però quina cara tenen? No ho sabem. Perquè la felicitat, si de casa, són espurna de fugissera. Segurament, si la felicitat duràs, no la podrien suportar, que Maria. Imagina, la felicitat és una cosa brutal, no? La llibertat, ningú tothom la cerca i tothom diu que és més lliure, però com és que si són tan lliures les persones pateixen tant per petites coses? Si fossin lliures, no hi hauria aquest patiment, perquè estarien per sobre.
A veure com ho has dit això, si la felicitat durés, no es podria suportar de tant que cremaria.
Clar que sí,
cremaria.
La paraula felicitat, no sé, ja, me'n sembla que ja va més enllà d'aquest món, ja ho veig amb un místic de veritat, no.
Però mística tu no ho ets.
No, però ho vaig ser molt.
Ho va ser molt?
Molt, sí.
Què va passar? Quan
va passar que després, com que no hi havia manera de tenir llibres, me varen deixar les monges un llibre de místics. De místics.
De quin sant era?
Vaig tenir la sort de tenir Teresa d'Àvila. Teresota de Lisieux. Però vaja, jo vaig tornar loca amb ells.
Perquè és que era una mica revolucionària.
Sí, però jo el que em va tocar, que jo que vivia en aquell poble sense tenir on anar, sense saber què podria fer de la meva vida, amb la Teresa vaig aprendre totes aquelles morades interiors.
Les morades,
totes aquelles morades interiors.
Et va eixamplar l'espai intern.
A la Teresa, un dia una prunera que havia mort, la va fer florir. Jo anava boig per fer florir també arbres morts, és a dir, vaig viure amb intensitat. La Teresa Delícia, amb ella vaig aprendre a veure llum dins la fosca, aquella era tot de l'enrevés. I jo, quan me deien que vols ser, jo deia, vull ser santa, jo anava boja.
Volia ser santa.
Jo sí, anava boja per ella.
Ser aquesta Santa Teresa, en realitat.
Volia, no sé qui volia ser com menys, perquè veia que sent santa, bueno, si te dedicaves a la mística com elles, podies estar dins una habitació, però el teu esperit podia volar per tot el món. Vaig aprendre que la ment és molt poderosa. De part, les paraules i també a la lectura de les santes.
I quan va ser que vas decidir que no seria santa?
No, vaig dir que
no sé si ho vas decidir.
Sí, és a dir, que jo estava molt enamorada de Teresa d'Àvila i vaig anar a visitar les monges Tereses. I me va sortir una monja, però sense veure-la de darrere aquell tons. Però ell vaig tornar i va dir, avui coneixeràs una novícia. Aquesta la pot veure. I va sortir la novícia amb una gafa d'estendre els llavis. I va dir, com que avui és un dia de silenci, jo no sé què, ja m'he posat una gafa. I ja vaig pensar, si jo m'he de trobar amb monges amb gafes de bons llavis, no vull ser santa, jo me'n vaig pitant d'aquí, eh?
Amb una casa plena de cendres.
Gafa, una... Això d'estendre roba, com ho deia?
Ah, sí, com una agulla d'estendre la roba.
Agulla d'estendre roba, sí. I ja vaig dir, no vull ser santa, no vull ser santa, no m'ho vull trobar
monges. A més, o sigui, no poder ni pronunciar les paraules.
Ella mateixa s'ho posava perquè era un dia de silenci i ella mateixa s'ho havia imposat per guardar silenci.
I vas dir, no, jo no vull ser monja.
I la meva vocació se'm va anar pitant, perquè jo també cercava una bellesa d'ambient i de tot, i vaig dir, no.
Això no és per
això no és bellesa, això és, me va semblar una vulgaritat espantosa, res a veure, ja amb tota aquella mística que ja m'havia imaginat i aquells cels i aquelles morades de Teresa.
I llavors què? Perquè jo et veig, Antònia, una dona que està intentant crear la seva pròpia vida a partir del que sent i del que pensa.
Sí,
no?
I després allà treballant a Caladó, que va ser un moment que vaig escriure 39 graus de l'ombra, que vaig veure...
Aquest, que això va ser la revolució.
Però és que me vaig adonar que tot s'esfondrava. Començaven a destruir el paisatge, i també la llengua. Abusaven dels obrers, perquè no hi havia sindicats, encara eren clandestins els sindicats. Allà només hi havia qualque capellà obrer amagat entre les cuines o entre la bugaderia, i jo pensava, vull ser un escriptor obrer, perquè també mostraré tot el que no m'agrada, que és un poquet el que faig. A més de contrastar el poble, en la cala, perquè aquesta felicitat que se creen, que l'Antònia s'ha anat a fer feina a un món d'homes, com a pecaminós, i allò no era res del que pareixia. Hi havia moltes dones encara, o viudes, o que havien perdut el pare o un fill a la Segona Guerra Mundial, i venien de veure, venien a oblidar aquesta gent. Això no. I també el carrer de Caladó, de cada vegada se veien més en gent que li faltava un braç o una cama o un ull tapat. Eren refugiats de la guerra, que s'havien refugiat, no sé de quin bàndol, però és a dir, que si miraves, no era allò, platja i còctels i ball. Si miraves, veus que ja hi havia un dolor que la gent arrossegava.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Coppolo. Exclusivament en podcast.
Em vaig despertar molt abans de les 8, ja que de bon matí la Madonna de la Fonda i el seu fill es gatinyaven. Ho feien moltes vegades. Jo sabia que el fill era casat amb una dona més gran que ell, que tenia dos fills d'un altre home i que no se venien gaire. El fill, anys enrere, havia fet de picapedrer i va decidir llogar a l'hostal perquè estava fart de jupir l'esquena omplint senalles de grava. La mare va anar amb ell per ajudar-lo perquè anava en curs de doblers i per doblers discutien quasi sempre. Ambdós eren nerviosos, llunàtics. Al moment menys pensat per qualsevol beneitura, la mare era capaç d'enrevisclar-se i demanar-li el jornal de feia 3 anys. El fill, enfurismat, li cridava que només de sofrir-la ja li donava paga extraordinària. La mare es posava a plorar, remugant que no li agraïa tot quan feia per ell. I aquí el fill s'acostava a consolar-la. I s'assemblaven tant que era difícil saber qui era la mare i qui el fill. Aquest llibre va ser una revolució. Una dona que es posés a parlar i a escriure d'una manera tan crua. I era quan et deien allò de «Però d'on ha sortit? Qui és aquesta?» que et farà gràcia, perquè quan llegia que ho havies dit vaig pensar tants anys després, dirien tants com 20 o 30, encara sovint es diuen «Però què s'ha cregut que és aquesta noia?» A vegades diuen aquesta tia. Qui s'ha cregut? Qui s'ha pensat que és? És a dir, com una dona no pot parlar tan clar, una dona no pot voler ser. Em pregunto si encara ara et sembla que això passa.
És a dir, passa un poc, però en aquell moment no només era ser una dona, era ser una dona de família obrera i no tenir aquest títol acadèmic. Això ja era un greuge molt gros per tots els homes que tenien, que eren escriptors, havien passat per la universitat, eren de casa, diguem, bona, i surt aquesta loteta d'una família obrera sense cap estudi i surt amb aquell llibre. Jo quasi no me varen matar perquè jo ja tot d'una vaig posar una cuirassa i vaig dir vosaltres una banda i jo la meva vida. I que vaig tenir molt clar.
Ho vas tenir clar. Tu has dit tot això... Jo dic que hi afegiria, i no era la filla d'un home o l'esposa d'un marit, diríem, situat. És a dir, era ella i només ella, no ella com a referent d'un altre home. I tu no vas pensar que això era molt dur?
No, jo ho vaig agafar amb un somriure, vaig pensar és que els homes, malauradament, n'hi ha molt que són uns desgraciats, perquè quan tenen aquesta actitud masclista, ja deixen de ser persones.
I no vas pensar, Antonio Vicenç, mai que voler irrompre amb totes aquestes característiques que deies i sense cap home al costat de marit o de pare era una cosa salvatge?
No, no vaig pensar res mai. A més, vaig provar d'anar a Barcelona, no sé si ho saps.
Ah, sí? Però molt poc? No et va agradar gaire?
Sí, no, per un cel més blau me'n vaig tornar a Calodà.
Perquè... Vas tornar pel cel?
És a dir, que la Maria vaig anar a Can de Maria Aureli, Can Maig. Sí. La Maria sí que me va acollir molt bé, no? Però me va dir, per viure a Barcelona, jo ja t'introduiré, però has de fer un programa en aquesta ràdio, has de fer un article en aquesta altra revista. Clar, i ja vaig pensar, però si jo he de treballar per pagar-me la pensió i, a més, per tenir presència literària i de fer tot això, quan podré ser jo? A mi m'interessava, ja m'acercava a mi mateixa, m'interessava escriure el que volia, perquè escriure per mi sempre va ser l'única llibertat possible. Jo no em veia d'altra de llibertat. Era el lliure que me posava davant el paper, amb el bolígraf, davant la màquina, tot l'altre era servitud. I clar, i sé que vaig guaitar al vespre per la finestra i vaig veure un cel ple de fum, perquè encara hi havia fàbriques a Barcelona a principi dels anys 60. I vaig comprar amb el cel de Calodó. I vaig dir, ja per un tros de cel més blau m'entorn, perquè jo a Calodó quan sortia de la feina me traia el rellotge, me traia les sabates i anava trepitjant la terra i l'arena i les roques i aquest ple no el canvia per fer un programa de ràdio ni per escriure una revista, ja escriure el que voldré i vaig tornar a Calodó així a dir...
I ara ràpid. Ets lliure?
No, només ho intent sempre. A l'hora d'escriure sí, perquè escric el que vull. Mai he escrit sobre la moda. Ara estan de moda novel·les històriques, novel·les socials. Jo mai he de fer-la. Escric quan alguna cosa m'apassiona. No escric per escriure, jo m'ha d'apassionar. I quan escric som lliure. I quan no escric som res.
I la llibertat és com la felicitat que arribaria a cremar?
Jo crec que la llibertat és inassolible.
A dins?
I a fora. Com podem ser lliure de veritat?
No com sé. Podem? Com?
Perquè duim massa segles de fred. Estan ple de freds, encara que no m'ho donen compte. Anem a fer una cosa, hi ha alguna cosa que ens frena i dèiem per què. I l'hem d'anar a cercar i s'importa bé de molt lluny.
Perquè les pors, aquestes pors, això que estàs dient tu, aquest fred és una por, en realitat.
Hi pot haver por i hi pot haver coses que, com que són tan assolides, ja no penses que els puguis traspassar.
Com ara què?
Com ara... No ho sabria dir ara exactament com ara, que, perquè són mil petits detalls, la llibertat no és una cosa grossa. Si fos una cosa grossa, la saltaríem, la desbocaríem. Està feta de coses molt petites.
Antònia Vicens, Massa deutes amb les flors, 2018. De vegades, pens que totes les novel·les i cerc la nina perduda que vaig ser. Hi ha una anècdota que crec que ho reflecteix. Tenia 4 o 5 anys un dia que vaig fugir de l'escola. El convent de les monges està de vora d'una placeta que desemboca la carretera que va a l'Alqueria Blanca i vaig partir a caminar. Caminar. Ja no es veien cases i començava a caure la fosca. Conten que em va trobar un pagès que amb el carro i la mula tornava de l'era i de cop i volta se li va aparèixer una nina rossa, grassoneta. Li va demanar on anava i la nina li va dir el nom d'un poble o d'un lloc que no existia. Aquell home em va seure damunt de sacs i un pic al poble anava cridant de carrer en carrer. «Dones, algú ha perdut una filla?» Quan va arribar al meu carrer, les dones varen sortir i varen dir: «Sí, és la filla d'Anna Catalina Picornell».
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Com has estat de mare? Has estat una bona mare, Antònia Vicens?
Jo mai he sentit la maternitat, però un respecte enorme per tot allò que creix. I clar, veure que creix una criatura és una meravella.
Antònia Vicens, i quan vas saber que estaves embarassada, què vas sentir?
Sí, em vaig quedar preocupada. Preocupada per veure si sabria cuidar-me d'una criatura.
No, però com totes les dones quan estan embarassades?
No ho sé, jo les dones... Ja n'hi ha que el fan amb una gran il·lusió. Ja tenia la il·lusió de veure una criatura, però la sabria cuidar jo, una criatura. És que ja tot el que creiem sembla com a molt sagrat, perquè a una criatura li fan mal bé la infància i les guerres per tota la vida. És a dir, la tens a les teves mans, a la criatura. I jo recordo una vegada...
Sí?
que el meu fill havia tenit 4 o 5 anys i va dir, vull anar a un parc, i ara estic molt cansada. Diu, ah, tu me vas fer, tu m'has de fer feliç. Me va costar tant això, que me vaig aixecar i vaig dir, que té tota la raó del món, té tota la raó del món.
I com és ara, l'Hèctor? Com és?
I ara crec que també és un home que jo el veig bastant lliure, se dedica al cinema i al guió, coses d'aquestes, i també fa una miqueta lluita. Ja dic, en aquest món lliure no ho sé, perquè és això, que és la llibertat.
I vas estar casada. Quin record en tens?
Sí, ja vaig estar casada i no va ser un encert casar-me, perquè jo som de manera solitària.
És a dir, no és tant una qüestió que el marit no fos l'adequat o tu no fossis l'adequada per al marit, sinó el matrimoni en si.
El matrimoni en si és que no era jo per una dona per viure amb ningú i, clar, no hi havia l'harmonia que tocava o jo no me sentia amb prou vocació per viure amb una altra persona i me va costar. No va ser una cosa de, oh, sí, quina meravella. Jo no podria.
Estàs contenta de la vida que has dut fins ara?
He duit la vida que he pogut també, que se m'ha permès, perquè necessites una economia, necessites un medi, la vida que vol, no sé quina era. Tenc ara aquesta vida de soledat que m'agrada, i m'agrada que és redó perquè tenc un arbre, encara que sigui només un taronger, és a dir, tenc aquesta coseta que me fa molta companyia. Però la vida que vull, jo només te puc dir que la vida em fa molta por.
La vida et fa molta por?
Molta por.
Què et fa por de la vida?
Home, que no saps res d'ella. No saps res d'ella, ara estem aquí.
Al cap de 80 anys? Que bo, no saps res de la vida?
No, jo dir les paraules m'han decepcionat, perquè me creia que ho entendria tot amb elles, i resulta que estic en el mateix perquè de quan era nena.
Per què? Fas els mateixos
perquè del dolor, perquè de la guerra, perquè sempre treballant, sempre fem el mateix, perquè hi ha persones, una sola persona que crea espirals de dolor, i això ja està sempre, una sola persona per fer malaurat una família, un poble, una ciutat, un país, per fer tot, i per què aquesta capacitat del mal, i per què? I encara m'ho estic demanant, per tant... I la vida fa por perquè no saps res de demà ni res d'aquí una hora. És que no pot dir faré ni deixar de fer. La vida fa el que volen nosaltres, igual que la memòria. La memòria, què és el que recordem? El que la memòria ens permet recordar. Jo crec que la memòria ens té agafats i la vida...
El divan amb Sílvia Coppolo. Exclusivament en podcast. Ah!
James Joplin i aquest crit salvatge, com l'Antònia Vicenç, que és tota ella un crit a la vida. I aquesta per què ens l'has triada, aquesta cançó?
Perquè després de ser educada tant en el silenci, en el respecte, en no dir res, arribar a la Jana és jo prendre'm aquest crim i va omplir de coratge. Malauradament, ella no era feliç, no va ser, però manco el seu crit, va dir, home, crideu també.
Antònia Vicenç, al divan. Dietrich i aquella Lili Marlene.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene. Wie einst Lili Marlene.
Avui al divan, Antònia Vicenç, Què fa la Marlene Dietrich aquí al teu divan?
Què fa? És a dir, que quan vaig conèixer la cançó també me va arribar molt endins. Crec que va escriure durant la Primera Guerra Mundial, no? Ja. Però és a dir, que t'imagines un carrer en temps de guerra, i jo al carrer del meu poble encara ho eren una mica foscos, i un fanal encès amb una dona que espera el seu amor, i a cada banda hi ha un band diferent que sap que van a matar-se. És a dir, només aquest acte d'un fanal encès i una dona que creu en l'amor i de tota aquesta negró, pues, jo ho veig, trob que és una escena emocionant.
Però és que tu...
I que serveix per ara mateix.
Tu fas cine. Tu tens cine a dins del cap, i tens cine, i tens escenes cinematogràfiques.
Possiblement, perquè jo a vegades quan vaig començar a escriure, amb els ulls, jo escrivia amb els ulls, i com si fossin una càmera, allà vaig enregistrant, perquè jo crec que tot m'entra pels ulls, a la majoria de les persones, i ni se n'assabenten, els ulls veuen, va tot cap endins, i on es guarda, no ho sabem, perquè el poema que he escrit darrerament, jo no sé d'on les he tret, segurament els ulls amb el temps han anat emmagatzemant, perquè no són records, són visions, i com pot tenir aquestes visions si els ulls no els han d'anar captant? Jo crec que és molt important la mirada.
I et vas descobrir com una jove poeta als 65?
Sí, me va caure la poesia a sobre, no me vaig descobrir.
Ah, vas fer la poesia a sobre, eh?
Sí. Sí, perquè en aquella terrasseta que hi ha allà...
aquella terrasseta d'allà,
sí,
després hi anirem.
Era dia 3 d'agost de 2006.
I 3 d'agost?
3 d'agost de 2006, sí. I jo estava allà llegint i prenent el sol, i de sobte vaig començar a veure imatges que creuaven. I vaig dir, però què és això?
Que bo, perquè hem dit a la vegada i hem barrejat creuaven amb cremaven.
Sí.
Com si fos la mateixa cosa.
Sí, creuaven. I vaig dir, ai, això és la meva vida que m'està caient a trossos?
Sí.
L'he d'agafar?
He d'agafar la vida?
He d'agafar la vida, la meva, que m'acau a trossos, ja desfeta. I clar, la narrativa era molt lenta per agafar totes aquestes imatges que caien.
Llavors s'ha d'anar de pressa?
He d'agafar el vers, o farem vers. I així va néixer l'Òvali, i així va néixer la meva... Començar a escriure poesia. Va ser aquesta cosa providencial, com una pluja que un dia t'acau a sobre i te dones compte que estàs mullada, i perquè estàs mullada al teu costat, però tens alguna cosa, o tens una pulmonia, o si em porta, te fa banyar allà a mi del carrer.
The Lovely, d'Antònia Vicenç. Buidada, fragmentada, castrada. Cotorreta, cul cosit. Volien convertir el camí de les dones, de sol a sol, en una vagina, en una flor muda.
Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Quand va la saison jolie, les jeunes filles les ont cueillies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour?
Una escriptora dona, jove, autodidacta, nascuda a la perifèria de la perifèria, a Santanyí, municipi, per dir-ho d'alguna manera, de la costa africana de Mallorca. Una dona que ha parlat de l'agonia de la dictadura, del camí cap a la democràcia, de la corrupció política, de les lluites de les dones per aconseguir un lloc d'igualtat en la societat, de les lluites de les dones per poder decidir sobre el seu propi cos, per poder fer valdre la seva intel·ligència, que parla també de la violència masclista, del narcotràfic, de l'univers mallorquí, dels problemes d'equilibri entre el turisme i la conservació del territori. A més, com dèiem abans, d'un gran amor per conservar les paraules autòctones. Avui, Antònia Vicenç, al divan.
Se sont fait petits soldats. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour?
A vostè li sembla, Antònia Vicenç, a tu et sembla que escrivint, a veure com ho dic, Més enllà de donar sortida al foc que crema interior, hi ha canvis socials? Quin poder té la literatura, quin poder té la cultura per transformar les persones i les societats i fer-les millors, més justes, més lliures?
Jo crec que no en té cap.
Cap?
No.
Però això és la desolació.
Sí, 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 però és a dir que quan la gent llegeix un poema pot gaudir d'aquell moment, però no crec que se transformi, perquè el món seria més bo, perquè s'han escrit tantes grans obres. S'han escrit tantes grans obres i cada vegada en repetim que és aquesta espiral de guerres i de misèries i de gent de cada vegada més pobra, gent cada vegada més rica en tots els sentits, dones que, homes que encara maten dones que encara eduquen els seus fills en una mentalitat masclista perquè no han despertat. És a dir, si la literatura tingués poder, de precís haurien d'haver canviat. I ja, això també.
Clar, però no podem pensar que si no fos per la cultura la situació encara seria pitjor?
La cultura ja crec que fa que la gent que té més cultura pot gaudir més, diguem, de més moments, se pot sentir més enriquida, però llavors no transforma una persona bona dolenta en una persona bona. Jo no el veig. És que tocarien ser ja un món quasi de sants en les grans arbres.
Però llavors a tu, escriure com t'ha transformat, com t'ha canviat?
A mi no me transforma escriure, me buida, me neteja, és higiene.
És higiene mental?
Mental i de tot.
Física?
De tot, higiene i mental. És a dir, tens tota aquella brutor que t'ha entrat pels ulls. I què fas? Escrius i te neteja, i te neteja els ulls, te neteja la ment, i dius a la gent, mirau, tot això ja ho he vist, vosaltres ho veus. I no sé si ho veuen, però ja veig que el mal només que hi hagi de cada dia més pobres, de cada vegada hi hagi homes que maten dones, que aquesta setmana crec que n'hi ha hagut no sé quantes d'homes que han matat dones. Per tant, la literatura i l'art, què hi fa? La literatura i l'art serveix també per mostrar l'horror que passa per dins la ment humana, però és que no hi ha cap escriptor tampoc que sigui redentor.
Ara, aquí a casa, tu tens una casa que només entrar hem dit amb el Ricard i tu has dit aquí és la serenitat. I nosaltres hem dit aquí vivim la pau, la pau. Tu ets aquí i aquí ara com et projectes cap a la vida? Com et projectes cap al present i aquest futur imminent?
Ja, el futur imminent, com han dit, la vida fa por i la vida no sap què és el futur de la vida. Jo surt al porxo i miro el cel i quasi és com si m'arribassin el 3 de per tot, és a dir, com si a l'ambient llegissis l'horror que hi ha, perquè ara hi ha aquesta guerra que horroritza, hi ha les nenes de casa, ni estan que no poden anar a escola, hi ha l'Iran que mata una dona per no dur-la bé, per tant, amb tot aquest horror ja puc tenir la meva serenitat, el meu egoisme quasi, perquè sobreviure i t'envoltes d'una serenitat, te fas una bombolla perquè haig de sobreviure, igual que tots aquests anys que he viscut te serveixin per més o menys andar passant la vida. La paraula vella a mi m'agrada, no m'agrada persona major, a dir, envellir amb una dignitat cap a tu mateixa, però de cada dia la compassió també és enorme. Jo sento una compassió enorme.
La compassió cap a les altres persones.
Una compassió que quasi cap al món, és a dir, el món és aquesta barreja de bellesa esclatant i de dolor insufrible. És que hi ha una bellesa enorme al món, però, i després hi ha un horror també.
Clar, però ara jo et sento, Antònia, i penso, és que l'Antònia ja té més de 80 anys. Jo pensava, trobaràs una senyora així, tranquil·la, reposada, que no s'exalta per l'horror ja.
Sí, l'horror.
Per l'horror sí. T'exaltes.
La injustícia m'exalta i n'hi ha per tot. Si no, no hi hauria tant de pobres, només que no hi hauria tant de pobres, no hi hauria tant d'abusadors, no, en tots els sentit, no dic sexual, sinó en tot, en pobresa, cada dia agafen gent que té esclaus, i per tant, si sap que això existeix, no pot dir jo m'estiro en el meu sofà, que estic molt estirada en el sofà amb els ulls clos i intent fugir del món, però és que el te no dus al llit, el te no dus quan veus un tassó d'aigua, el te no dus en l'aigua que veu, és a dir, en el món hi ha horror, i ja t'he dit bellesa, perquè basta mirar un paisatge, mirar la mà que n'hem parlat abans, i és aquesta bellesa espectacular, però sabem que per sota és una tomba. Per tant, sempre aquest contrast a mi m'ha bufetat ja.
Digue'm quines persones han estat importants i són importants per tu, Antònia Vicenç.
A mi no, el meu fill i el meu net són molt importants.
Què tal? Com ets d'àvia? Àvia què?
Amb àvia no ho veig molt, bé, cada dos mesos això ho veurem, però llegim plegat, té tres anys,
té tres anys,
però una meravella, el que voldria és que com a home que és, bé, home, és a dir, com a nen que és ara, que fos una persona de pau, una persona de llum, és a dir, això és el que desitges per ell, no? que donés un poquet
de llum. I què llegiu plegats amb el teu net?
I llegim la caputxeta, i llegim en polset, i llegim la prima, el color de la primavera, i sí, i jugam a fer cançons, això sí, jugam a fer cançons.
Te les inventes, les cançons?
Amb ell, però plegats.
A veure com va això d'inventar-se una cançó?
No, és que veiem una fulla que se mou, per exemple, d'un arbre, i clar, poden cantar que l'arbre, que el vent mou la fulla, qualsevol cosa és una cançó, és un tros de vida, i que ho pot cantar, això sí que l'ensenya. I és que és així, perquè d'una flor que es gronxa, tu pots dir que passa el vent, o passa un Déu invisible i curar abondadors, a dir que tot.
El fill i el net, i quines altres persones clau a la teva
vida?
Sí,
el clau de la meva vida va ser Benet Vidal i Tomàs, perquè me va escoltar.
Oh, que bo!
Me va escoltar, quan jo en tenia 17 o 18 anys, me va escoltar. En aquell món, ell era escriptor i era l'apotecària del poble, i jo vaig anar a dir-li que volia ser escriptora, que va ser una monja que em va dir: vés a parlar amb l'apotecari, perquè jo no te puc ajudar. Jo tenia 15, 16 anys. I me vaig presentar a aquell home.
Bona dona.
Sí, sí, va ser intel·ligent, un moment, aquesta dona. I me va mirar molt sorprès, perquè no es coneixien de res més que d'anar a comprar una aspirina, i em va dir: escriu qualque cosa. I li vaig escriure precisament aquella història d'anar a veure les vaques en la Maria Mors i això. I ja em va dir: escriu, i cada setmana m'ho ha de demostrar. I cada setmana jo hi anava i li llegia, i ell m'escoltava. Ell m'escoltava. I llavors em va deixar llibres. Que escoltar, quan tu ets jove, jo crec que la més gran, ja no t'espotes el millor mestre. Perquè de tant en tant me deia: això està bé. I ja me'n tornava a casa, que si havia escrit 10 pàgines, només una frase o dues estaven bé. Per tant, jo sabia que tot l'altre no tenia...
No era prou bo,
no tenia prou personalitat, i tenia aquesta ansietat de dir: això és bo, i realment no.
I la sintaxi, quan va venir a aprendre gramàtica i tot això, quan va ser?
Jo vaig fer un curset de llengua catalana a l'Obra Cultural Balear, vaig tenir un excel·lent, vaig guanyar un premi a Barcelona, un viatge a Barcelona, vaig anar a Poblet, a Montserrat, a la Cova del Drac, a l'Òdium, que s'equipava de... que només feia un any que existia, però quan escric, si vaig aprendre res, me n'oblita, perquè jo escolto una música interior quan escric, sobretot poesia, i per transmetre aquella música moltes vegades haig de rompre la sintaxi i haig de prescindir de pronoms i d'articles per fer el que vull fer, el que ja tenc aquí, el que veig.
El ritme.
I no cerca la correcció, cerca projectar allò que veig.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
Antònia Vicenç és autora de Narrativa breu, 1968, Banc de fusta, 1980, Primera comunió, 2005, Tots els contes. Novel·la, 1968, 39 graus a l'ombra, 1971, Material de fulletó, 1974, La festa de tots els morts, 1980, La Santa. 1982, Quilòmetres de tul per a un petit cadàver. 1984, Gelat de maduixa. 1987, Terra seca. 1997, L'àngel de la lluna. 1998, Massa tímid per lligar. 1998, Febre alta. 2002, Lluny del tren. 2007, Ungles perfectes. 2010, Ànima de gos. Poesia. 2009, Lovely. 2013, Sota el paraigua el crit. 2015, Fred als ulls. 2017, Tots els cavalls. 2020, Si no dius fort el meu nom, em condemnes per sempre. Antologia. 2020, Pare, què fem amb la mare morta?
I dels premis.
Antònia Vicenç ha rebut les següents distincions. 1965, Cantoni Gros de narrativa per Banc de fusta. 1967, Sant Jordi per 39 graus a l'ombra. 1981, Llorenç Villalonga per Quilòmetres de Tul per a un petit cadàver. 1984, Ciutat de València, Constantí Llombard de narrativa per Gelat de maduixa. 1999, Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria. 2004, Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears per la seva trajectòria, que es va negar a recollir per discrepàncies amb el govern del Partit Popular per la seva política contra la llengua. 2016, Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 2016, Medalla d'Or de l'Ajuntament de Palma. 2016, Medalla d'Or de l'Ajuntament de Santanyí. 2016, Premi 31 de desembre Josep Maria Llompart de l'Obra Cultural Balear. 2018, Premi Cavall Verd de Poesia de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. 2018, Premio Nacional de Poesia del Ministeri de Cultura. 2019, Premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. 2022, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural.
@eldivancopulo, el valor de la conversa.
Et sents reconeguda literàriament?
És que aquesta paraula no l'he meditada mai, eh? Quan me dones un...
Ara l'hem de meditar.
No, mai m'he parat a pensar, me son reconeguda. Perquè de vegades, a banda, perquè si des del 2016 ara m'han caigut moltes coses, i ja dic, me sóc per amor, perquè ja visc aquí retirada, com vol lluny de la ciutat i tot, i dic, ostres, se'n recorden de mi. Però de vegades te feien qualque entrevista i te deien, crec que defen el cas que toca. Jo sempre pensava, però com pots saber quin cas toca fer-me? Qui ho sap? Per tant, no m'ha preocupat mai. El que, clar, agraeixes és quan te donen un premi, que crea un jurat i que t'escolleixen, un premi que tu no has de res, i me sorprèn.
És clar que quan el govern balear, que aquell moment estava governat pel PP, et va donar un premi, vas dir que potser no calia recollir-lo, vas dir-ho molt més elegantment, perquè ets molt elegant també escrivint, però que diríem un grup polític que estava dient doncs, que el valencià i el català eren dues llengües diferents, que no et vinguin a premiar, com si diguéssim per esbandir-se les vergonyes, no?
Sí, era un home mat, sí. Recordo que em va trucar i jo en aquell moment també vaig quedar com a sorpresa i li vaig donar les gràcies, ja. I després vaig començar a pensar, però com és possible?
I ara el català, com ho veus això? Perquè dius, anàvem bé, anàvem, i ara no sé si reculem, com ho veus això de la llengua?
La llengua ha de tenir molta, molta d'importància, perquè sempre la persegueixen a l'ànima d'un poble, i que la maten la llengua, i no hi ha poble.
És l'ànima d'un poble.
Clar.
Com es pot defensar la llengua?
Parlant-la s'implementa i també a les escoles, és a dir, tot això que fan a les escoles ja ho veig criminal, però espero que els pares, sembla que sí que tenen seny, hi ha pares que... I també el que sorprèn molt és que una sola família pugui posar una queixa i que les altres, totes les altres pares hagin de seguir... Han de seguir la conjunta, diu, per una sola família, és a dir, que el tractant es surt tot i no entenc com és que el govern no se planta en més decisió i no fan tota aquesta cosa que molt debilita, quasi, perquè planyar-se debilita, s'ha d'enfrontar les coses. És a dir, ai, pobreta de mi, la llengua, pobra, home, aviat ploraràs per la llengua, jo de parlar-la. Ai, pobra llengua.
Aviat ploraràs per la llengua.
I per tant, la llengua l'has de parlar i és normal perquè té molta força i, a més, molt bé, de molt lluny, no l'hem inventada nosaltres aquí. És a dir, no és el mateix dir t'estinqueta quiero, és a dir, quan tu n'és català perd molta força, perden força els sentiments també quan te diuen en una altra llengua i sobretot si és imposada.
Aquell sofà blanc,
sí,
quan sents Chopin?
Sí, a mi m'agrada molt posar Chopin en nocturn, sobretot, perquè el Chopin respecta el silenci.
Sí?
Si jo estic en silenci i poso Chopin, no sent
no
un altre silenci. Un altre silenci.
Mira. I podem canviar de nocturn i que continuï sent Chopin.
Mm-hmm.
O podem anar al cinema i veure totes les pel·lícules gairebé que l'Antònia Vicenç ha imaginat, ha sentit i ha escrit.
L'avventura di Michelangelo Antonioni con Gabriele Ferzetti, Monica Vitti, Lea Massari. L'avventura non è un film per...
Per què t'agrada aquesta pel·lícula de l'avventura?
Jo no sé, m'agradava Antonioni, em va agradar molt quan la vaig descobrir, perquè m'ha passava igual que en la música, que les pel·lícules apenas podíem anar al cine, no mos hi deixaven anar, mos agafaven per
l'espatlla.
Per l'espatlla i mos traien del cine. Per les pel·lícules que feien de pel·lículetes de, no sé, molt folklòriques d'Espanya, per tant, quan te trobes en pel·lícules com d'Antonioni, en la seva, amb aquest no passar res i passar tot, amb aquest no veure, però mirar-ho tot, és a dir, i la seva estètica, a mi, que no havia vist cine perquè no havia tingut
ocasió,
sí, és que a dir, me va agradar moltíssim.
I aquest altre, aquest Blow Up?
Sometimes reality is the strangest fantasy of all. Blow Up, the Carlo Ponti production.
Sí, no passa res, però passa la més cruel, passa tot. Sí.
Ens han estriades moltes i en posem una més. En castellà li vam dir El Séptimo Sello. A mi, de Bergman, m'impacta molt això de jugar a escacs amb la mort.
Sí. És que clar, que jo també m'havien parlat d'aquesta mort cristiana, no? En pla de morir-te, en pla que la mort, si te mort te'n vas al cel, que és banalitzada la mort, te trobes en les pel·lícules també ja més grandota de Bergman, i clar, i també la manera que tracta la dona, perquè ella era un obsessiu, no? I les dones educades per l'església i el franquisme d'allà tenien quasi tots els traumes que tenien les dones d'ell, encara que el seu problema era el pare, que diguem, per la religió, i també me varen afectar perquè les sentia molt properes, aquella autoritat que de vegades hi havia, aquella crueltat, fins i tot dins la religió, dins la fe, me va afectar, més que res me varen afectar, perquè jo després de veure pel·lícules molt lleugeres, aquestes...
Això era un xoc?
Jo ho he vist, jo l'he viscut, perquè és el que mos prediquen quasi, perquè si encara que son pare fos luterà i l'Iglesia que fos catòlica, perquè l'Església era com un pare de tots, els nostres pares desapareixien, l'Església era pare i mare en aquells anys, un poble.
Era com una mena de manta que ho cobria
sí. Perquè com que en aquell temps de postguerra que hem parlat del silenci, ningú podia dir res, per tant, l'Església comandava i feia de pare i de mare, ja mos tenia, i clar, te trobes amb Bergman, dius, home, és que aquests traumes d'aquestes dones i també d'aquells nens amb tota aquella austeritat, és a dir, jo els havia viscudes.
Antònia Vicenç, d'ara en endavant, com et veus? Què vols fer?
No m'ho plantejo gens que vull fer.
T'ho has plantejat mai?
No, perquè dic, ara mateix no estic escrivint res, ara mateix. Però només escriuré quan m'agafi una obsessió, una passió per un tema.
Demà al matí, quan et llevis, què faràs?
Jo al matí sobre la cafetera. I llavors obro les finestres perquè entri la llum.
I la vida?
Entri la llum.
Entra la llum.
Que entri la llum. M'agrada molt tenir les finestres obertes, sí.
Què diries a les noves generacions?
Que també obrin la seva vida a la llum.
Antònia Vicenç.
Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols fa sang ser llei del món. No, i jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món.
Antònia, gràcies.
Sílvia.
Per totes les teves paraules, per tots els espais que ens has eixamplat, perquè ens has permès que la llum entri al cor de moltes persones, perquè ho continuïs fent, perquè ho continues fent, per aquesta força i aquesta sensibilitat que és pura generositat.
Sílvia, les teves paraules m'emocionen, són com molt grosses.
No, és que és veritat.
Moltes gràcies.
Gràcies també per acollir-nos a casa, és un luxe.
Però heu vingut, heu travessat la mà.
Hem travessat la mar i la tornaria a travessar tantes vegades com calgués. Segur que sí. Gràcies de debò per molts anys, però t'ho dic en nom de totes les persones que quan et llegim respirem i ens entra la llum. Fins ben aviat.
Moltes gràcies.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Gravació a Mallorca, Ricard Luque. Muntatge musical, Josep Lluís Santiso. Amb les veus de Dolors Martínez i Carles Debó. Coordinació de Susana Ortega. Feliç avui amb l'Antònia Vicenç, Sílvia Coppolo.
El Divan amb Sílvia Coppolo. Exclusivament en podcast.
No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no, nosaltres no som d'eixe món.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.